A aquesta hora del matí volem parlar amb en Jaume Ramot, que és el president del grup de Natura Externa de la Vall d'Aro. Senyor Ramot, bon dia.
Bon dia.
Escolti, esperi un moment, que no el sentim gaire fort. Potser es podria acostar una mica més al telèfon.
Sí, perdoneu, em sentim.
Ara sí.
Perfecte.
Dèiem que el grup de Natura Externa ha denunciat a les xarxes socials la mort d'un duc electrocutat a Albons. Denuncien que les línies elèctriques, si no ens equivoquem, a l'Empordà són una de les principals causes de mort d'espècies protegides. Per això demanen una millor gestió a les empreses elèctriques. Explica'ns una mica quin és el problema amb les línies elèctriques.
Bé, doncs, de fet, és un problema ja conegut, l'afectació que tenen aquestes infraestructures vers moltes espècies, no solament amb el duc. El problema rau en que, evidentment, això són xarxes de distribució d'electricitat a voltatge, que de vegades els aïllants que el projecte dels aïllants que han de fer que aquestes torres no puguis tu electrocutar, sinó que la corrent passi d'un cable a l'altre, el seu disseny és perjudicial, doncs, per les aus que en un moment donat s'aturen en aquestes torres, que les consideren, doncs, un bon punt d'observació, una talaia de vigilància per la seva cacera o per descansar, i que aquests aïllants que, diguem, transporten la corrent d'una part a l'altra de la torre perquè segueixi el seu camí, entren en contacte amb ocells, sovint amb espècies grans, perquè a obrir les ales o al tancar fan de pont entre el que seria la base de la torre, on ell s'ha emparat amb les potetes, i les seves ales que toquen aquests aïllants o toquen aquest cable que transporta la corrent i d'alguna manera queden electrocutats. Sense parlar a vegades de les col·lisions que hi ha directes contra els cables.
És una imatge molt típica, veure ocells posats sobre dels cables elèctrics.
Sí.
Entenc que aquí el problema és l'aïllament, que quan ho toquen se l'electrocuten.
Sí. Cal entendre que molt poques vegades en reparant els ocells que es paren directament en els cables. Aquests vols d'estornells que veiem aturats en els cables, en aquest cas no hi ha cap problema perquè només toquen el cable. El problema ve quan l'au s'atura a la torre, el que seria el suport metàl·lic que manté aquests cables en l'aire. Aquí és on rau el problema, que serien les torres. I, d'alguna manera, aquesta torre ha de quedar aïllada, per això li deia, que el cable, llavors hi ha una mena de pont, de cable de pont, que passa la corrent d'una banda a l'altra de la torre.
Ara ho hem entès.
I llavors, aquesta torre, per una banda, és un atractiu molt, molt, molt interessant pels ocells perquè, sota el seu criteri, deu semblar un arbre amb poques fulles o amb poques branques, un lloc amb bona visibilitat per parar-se i per seguir caçant, i és en aquests punts on tenim els principals problemes d'accidentabilitat en les torres de llum.
I aquests enrampaments podrien passar a qualsevol persona que toqués aquesta torre?
No, és el que li comentava, que el problema que tenen els ocells és que un cop s'aturen a la torre de ferro, ells amb les potes fan massa, que diríem, toquen la torre,
clar,
i amb les ales toquen els cables aquests que hi ha a la torre, que llavors entren en contacte, tenca el circuit i és quan reben la descàrrega elèctrica.
D'acord, ara ho entenem. Sí, per qualsevol persona que no tingui coneixements amb electricitat és una mica difícil d'entendre, però ara, és a dir, amb les dues ales, diguem que tanquen el circuit, llavors és quan se l'electrocuten.
Clar, clar.
Val.
I de vegades el problema es resol tan senzillament com que aquests cables que fan de connexió entre la línia que arriba i la que sortirà de la torre, si s'hi fixa algun dia, quan vegi torres d'aquestes d'alta tensió de ferro, veurà que aquest cable que transporta la llum d'una banda a l'altra, de la mateixa torre, per poder continuar el circuit, de vegades passen per sobre de la torre, que és molt més fàcil que els ocells els toquin sense voler. És una qüestió sovint de disseny, i
clar,
que amb petites modificacions algunes torres quedarien totalment protegides i segures per aquests accidents amb ocells.
I això és competència de les empreses elèctriques o les administracions poden obligar d'alguna manera?
No, en veritat, avui en dia la distribuïdora general de distribució de corrent a tota la península és Fecsa-Endesa. Altra cosa és l'empresa que ens factura la llum, que aquesta poden ser d'altres empreses. Però la que té la xarxa en propietat o gestiona la xarxa és Fecsa-Endesa. Per tant, és una responsabilitat d'aquesta empresa minimitzar aquests danys, és evident.
I han parlat amb Fecsendesa sobre aquesta problemàtica?
Miri, arribar a parlar amb Fecsendesa és com arribar a parlar amb el Sant Pare. El que passa és que cada cop que hi ha un accident amb una torre de llum, els agents rurals lleven un acte, i aquest acte, diferents còpies d'una d'elles, ha d'anar per força a la direcció de Fecsendesa, i ells han de prendre les mesures correctores per evitar aquests problemes.
Però imagino que aquest acte no té resposta per part de Fecsendesa.
Clar, nosaltres som l'últim esglaó. En principi, Fecsendesa hauria de respondre als agents rurals o a l'administració catalana i conseqüentment actuar i rectificar aquestes torres perilloses, però la veritat és que segons els nostres estudis, i per això hem anat als medis de comunicació, fa 7 anys que anem fent aquests butlletins cada vegada que hi ha una nau enrampada, i almenys a la nostra zona, Baix Empordà, no s'ha actuat amb cap dels elements que són conflictius. Per tant, no enganyem a ningú si diguem que Fecsendesa a la nostra zona, com a mínim, no ha actuat mai, no ha fet res. Les torres segueixen igual des de fa 7 anys. Alguns transformadors molt antics, que són un perill perquè estan plens de cables amunt i avall, van reiteradament, van eliminant. I m'agradaria deixar molt clar que tinguin en compte que un element d'aquests en una zona de cria d'espècies protegides, com ducs, com àligues cuabarrades, com qualsevol espècie protegida, el problema rau en que els animals cada any crien a la mateixa zona i s'electrocuten en les mateixes zones, de manera que aquelles torres són uns paranys mortals que no són puntuals, sinó que cada any van causant baixes a les poblacions d'espècies protegides.
Clar, ja ho deia, quins altres animals afecta part del duc?
Ah, fixi's que jo personalment, des del grup Natura Externa, faig el seguiment del gran duc, que evidentment és l'espècie que intento des de fa 16 o 17 anys fer el seguiment. I és on esforço més recursos a l'hora de localitzar espècies accidentades. En qualsevol cas, tenim exemples clars d'àguiles cuabarrades aquí a Sant Feliu de Guíxols, electrocutades amb torres fa 3-4 anys. L'àguila cuabarrada està en perill d'extinció. A qualsevol parc natural es moririen per tenir una parella d'àligues cuabarrades, i aquí s'han enrampat aquestes pobres bèsties, i des de fa 5 anys les torres on es varen electrocutar segueixen exactament igual. De manera que penseu que nosaltres, a més, prospectem potser un 1 o un 2% de totes les torres que hi ha al territori. Nosaltres no anem sota les torres a mirar què trobem mort, perquè és una tasca titànica.
N'hi ha moltes.
Només recollim els ocells que per una cosa o altra ens arriben, perquè algun veí, perquè alguna persona l'ha trobat. Calculem que la nostra prospecció no arriba ni al 2% del territori ni de les torres que hi ha. Imagini's vostè les causes de baixa que deuen ocasionar-se de forma totalment desconeguda o que passen inadvertides.
Una altra infraestructura problemàtica pels ocells a casa nostra és l'autovia que passa per Platja d'Aro, Castell d'Aro. Fa uns mesos explicàvem que la Generalitat estudiarà l'impacte de l'autovia sobre les aus del Baix Empordà. No sé si té alguna notícia de si ha avançat aquest estudi o té alguna esperança.
No, l'esperança és tant que va sortir a exposició pública un projecte perquè alguna empresa fes l'estudi d'impacte i proposés algunes mesures correctores. Entenc que això va sortir fa un parell de mesos i ara mateix ignorem si és que no està presentat cap empresa el projecte o aquest projecte està en període encara de licitació, amb el qual no sabem res. De qualsevol manera, el Departament de Carreteres no ens ha informat sobre el procés, l'estat del procés d'aquest tema. En qualsevol cas, nosaltres, si en un temps prudent veiem que això no tira endavant, doncs evidentment tornarem a trucar a la porta del departament a veure com està aquest projecte.
Parlem del talús de Sa Conca, perquè vostès hi estan implicats en aquesta polèmica. Sí. La setmana passada parlàvem amb el regidor, amb el primer tinent d'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, i deia que es plantejaven fer ells les obres de restauració del talús de la platja de Sa Conca a Platja d'Aro, si no ho feia si no ho feien els propietaris i després cobrar les obres als propietaris d'aquest xalet. Què en pensen que l'administració s'hagi de fer càrrec d'aquestes obres?
Miri, el que pensi el grup Natura Externa és indiferent a la resolució del problema. És a dir, allà s'ha fet una obra il·legal, s'ha afectat un talús que, a més de ser zona verda municipal, està dins d'un espai natural, evidentment, com tots, amb una riquesa paisatgística brutal, i ara el que ens han deixat allà és un forat mal fet i mal xirgat, de manera que a nosaltres ens és absolutament igual si el talús el restaura el propietari amb els seus recursos, o evidentment si no ho fa, perquè em sembla que el dia 19 o 20 s'acabava el pla de restauració i dubto molt que l'hagin acabat, de manera que potser l'Ajuntament voldrà...
S'allarga fins al 20 de maig.
De maig, per tant, ja em sembla que ja ha passat el pla, no?
No, estem a 25 d'abril.
El mes que ve, d'acord, encara tenim plaç de que l'obra, doncs segurament potser sí podran tenir-lo acabat. Vam veure en els darrers documents que estan fent un talús de roca, de pedres, de pedres així apilonades. Semblava que es comentava, perquè aquí també hi ha un cert hermetisme, de que volien fer una projecció d'una mena de ciment barrejat amb terra de la zona, doncs per acabar de deixar aquell talús, doncs, el més naturalitzat possible. En qualsevol cas, això són tasques que haurà de fer el seguiment al Departament d'Urbanisme de Municipal. Nosaltres, evidentment, no som ningú per dir com o de quina manera s'ha de restaurar aquell talús. Sí que estem més apatents de que el seu resultat final, doncs, sigui el més minimitzable possible i allò torni a tenir un aspecte mínimament digne.
Exacte.
A mi el que pugui fer l'Ajuntament, si volen, doncs, fer-ho ells, perquè creuen que té més garantia de que quedi millor, i llavors passar la factura al propietari, és un tema que, evidentment, no ens incumbeix, ni n'hem de fer res nosaltres. El que demanarem, i si no denunciarem, és que els plaços d'entrega d'aquesta restauració han d'estar acabats en el temps que ens varen prometre, o que manca la sentència municipal,
Sí, com sigui, ho seguirem aquí a Ràdio Capital. Jaume Ramot, president del grup Natura Externa de la Vall d'Aro, moltes gràcies per ser avui al Supermatí de Ràdio Capital.
A vosaltres per interessar-vos per aquests temes que sovint passen molt desapercebuts a la societat, sobretot la mort d'aquests ocells o en moltes espècies protegides. Moltes gràcies.
És la nostra feina. Que tingui molt bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Gràcies. Adéu.